Revolució 4.0 amb Xantal Llavina. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Com esteu, oients? Benvinguts al Revolució 4.0. Avui volia començar aquest programa donant les gràcies a un company d'aquesta casa, Catalunya Ràdio, Roger Escapa, per la conversa tan maca que vam tenir fa una setmana al programa, el suplement, una conversa que vaig voler tenir amb ell quan me la va proposar, perquè vaig pensar que podia ser útil per a moltes dones que estan passant el que també m'ha tocat passar a mi. I crec que ha estat així perquè aquesta setmana he rebut molts missatges, molts de dones a Instagram, a les xarxes socials, que també lluiten contra el càncer. A elles, molts ànims i molta força, molt important. I el Roger Escapa, gràcies per la seva sensibilitat, que és molt important, per obrir el teu programa també a parlar d'una realitat que, malauradament, ens toca a moltes i moltes. I ara sí, comencem ja el Revolució de diumenge. Oxytocin, making it all okay. When I come back down... Quatre grans motius per quedar-vos aquests 50 minuts. Motiu número 1, conversa amb la gran dona, gran cantant, Nina. A banda dels seus projectes artístics, coneixerem la seva faceta d'emprenedora i empresària, una faceta del tot lligada al benestar i a la salut corporal i mental. Motiu número 2, parlarem d'una qüestió que aquests dies ha generat molts comentaris a les xarxes. Quina relació han de tenir els més joves amb el seu primer mòbil? Els hem de marcar unes normes molt clares. En parlarem amb l'expert en formació digital, Fernando de la Rosa. Motiu número 3, amb Sergi Marcén, parlarem de com l'administració pública vol trencar la bretxa digital i fer que els usuaris puguin fer els tràmits en línia d'una manera senzilla, que ens agrada molt i assequible per tothom. Presentarem aquest model d'atenció ciutadana tan desitjat. I motiu 4, acabarem el programa amb Sergio Cortés, on parlarem del sector de la salut, el sector farmacèutic, que ha apostat per una idea que comença també a donar molts fruits, la innovació col·laborativa. Què vol dir exactament aquest concepte? Innovació col·laborativa. Ja sabeu que hi som a les xarxes socials, l'etiqueta Revolució Cat Ràdio, si feu els vostres comentaris a Twitter o Instagram. Comencem, ara sí, a revolucionar-nos. Segur que tots heu reconegut aquesta veu, és la de la Nina, en aquest cas cantant una cançó que va aparèixer a un dels discos de la Marató. De seguida conversarem amb la Nina, una dona que jo diria que ha aconseguit una de les coses més difícils: transmetre empatia, sinceritat i bon rotllo. Dubto molt que hi hagi gent a qui la Nina no li sembli una bona artista i una bona persona. I això, quan portes unes quantes dècades de carrera, té molt de mèrit. Nina, benvinguda al Revolució, què tal?
Molt contenta, però molt contenta perquè crec que mai havia estat tan excitada i emocionada davant una entrevista. Diguem-ne que aquesta entrevista em fa molta il·lusió.
Ai, gràcies.
Molta, molta. Gràcies. Significa moltes coses.
Ai, sí. I jo que també estic molt contenta perquè la Nina em va escriure quan estava al procés, més malaltona, i la teva energia positiva em va ajudar.
Bueno, me n'alegro. A mi em va ajudar la teva.
I diu molt. També diu molt de les persones. Estaves d'acord amb el que deia a l'inici de tu?
Sí, home, això té un punt de subjectiu, no? Vull dir, jo suposo que hi ha molta gent a qui no agrades i a qui no caus bé, no? Però mira, és una de les coses que intento la vida, viure en pau, viure en tranquil·litat, viure en quietud i ser bona gent, no? Penso que és fonamental.
Fas bona cara, els ulls et brillen, se't nota feliç.
La meva mare sempre m'ho diu, és que aquests ulls que tens, filla meva, però clar, és ma mare.
No, és veritat, et brillen?
No, estic bé.
Estàs contenta, estàs
sí,
tranquil·la?
Sí.
Relaxada, parlem de molts temes. El primer t'he de dir que torna Operación Triunfo, no a Televisió Espanyola, sinó Amazon Prime, com saps. No sé si hi seràs, no hi seràs en aquesta acadèmia, seràs membre o has tancat aquesta etapa ja?
No, jo no hi seré, tot i que si em truquen per anar a fer alguna cosa específica, doncs jo encantada i feliç, perquè jo ho té, sempre me'l sentiré meu. I estic contenta que el format torni. Penso que fan una aposta intel·ligent, com sempre, el Tinet darrere, i OT estarà a les plataformes, que és on està, on està el jovent avui en dia, no? El jovent està a les plataformes. No hi seré, però si em truquen per anar-hi a fer alguna cosa específica, doncs jo feliç.
I series, eh?
Sí,
series, eh?
Sí.
Perquè és que, clar, el primer OT va ser una bogeria, no? Audiències milionàries, el país paralitzat... No hi havia tantes plataformes televisives, eh? No. Ni xarxes socials, eh? Allò és irrepetible,
no,
eh?
No, tot just començàvem amb l'SMS... I no existia res de tot això, era el 2000, estàvem a les beceroles una mica, no? Estàvem traient el caparronet per l'era digital, que ara, en la qual ja estem absolutament immersos, no?
Fa 23 anys ja, eh?
Sí, però tot això no existia.
Jo me'n recordo perquè era fan i que admirava a tu, no, de veritat, eh? I clar, era el 2000-2002 i seguia aquell programa i clar, quina audiència. I la Nina, per mi, un paper important i molt professional, el teu. I després aquí a TV3 trobem Eufòria, un altre format també semblant a OT, que porta dues edicions i que hi va ser també la primera temporada, perquè també ens agraden aquests formats, no? Ara continuen, no? No...
Jo crec que la veu, fixa't que no és una cosa d'ara, és una cosa de sempre. Sempre hi ha hagut concursos en què la veu està protagonista i el fet de descobrir nous talents és una cosa que sempre enamora. Jo penso que la veu crea admiració com crea admiració també l'esport, no? Perquè per allò que té de virtuosisme, i quan veus algú que fa una cosa virtuosa amb la veu, per una banda penses, ai, jo també ho puc fer perquè també tinc veu, però per l'altra veus que està fent una cosa terriblement difícil i que crea admiració. Jo penso que tots els programes de veu o de música, evidentment, perquè està la música també pel mig, i la música és necessària, necessitem la música, no? Ens dona, és aliment per l'ànima, no? Per tant, té tots els ingredients perquè aquests programes funcionin, no?
I la veu? Per què és tan important la veu?
Home, la veu, bueno, jo, què t'he de dir?
Explica'm, perquè clar, ara parlarem més de tota la feina
jo
que estàs fent.
Jo què t'he de dir?
La veu, què significa per tu? Per què és tan important?
Jo sense veu, i moltes vegades ho he pensat, si em quedés sense veu, jo crec que m'aniria fonent, de mica en mica. No crec que ho entés la vida sense veu. La veu és el suport acústic del llenguatge, la veu és l'eina de comunicació per excel·lència, la veu és la que transporta les paraules amb les que ens comuniquem amb els demés i que són tan importants i no donem la importància que tenen les paraules que triem per transmetre allò que volem transmetre. No pensem les paraules, no les pensem. Obrim la boca i deixem anar, no? I cada vegada més, eh? Cada vegada més. Hi ha un model comunicatiu, no parlo pels mitjans, eh? Però en general, eh?
Perquè ens fan molts silencis.
No ho sé, però no pensem gaire. No jo tinc la sensació, escolto parlar i no tinc la sensació de que la gent es pensi gaire o triï la paraula amb la que vol transmetre el seu missatge, no?
Tu l'has estudiat molt, la veu, oi?
Sí, ho he intentat, sí. I bueno, ho intento, encara estoy en ello.
I ara parlarem, no? També ajudes a molta gent amb la seva veu i a millorar, aquesta veu. A todo el ganador te deja su dolor. Es como debe ser hoy igual que ayer. Y dime cómo es. Parlant de la veu de la Nina, de seguida també parlarem d'un projecte que té fantàstic a Sant Cugat, la Nina, però abans aquest Mamma Mia, no? Que suposo que ha estat un dels grans projectes de la seva vida perquè hi vas actuar durant moltes temporades, quasi 3.000 funcions.
Quasi 3.000 funcions, 2.735, si no recordo malament, i 9 temporades.
D'on treus la motivació, no?, per fer tants cops el mateix paper?
És fàcil, eh?
És fàcil?
Sí, jo m'estimo molt el que faig. I jo l'escenari el necessito com l'aire que respiro. Jo quan pujo a l'escenari sóc feliç. És la felicitat en estat pur. L'any passat vaig tornar a l'escenari després de 3 anys amb Los Puentes de Madison i recordo el primer dia d'estrena en què no vaig estar gens nerviosa perquè a més em vaig estar mentalitzant perquè aquesta feina nostra és com l'esport. La part mental juga un paper molt important i has d'estar molt fort mentalment, no? I vaig gaudir molt perquè no em vaig posar gens nerviosa i recordo aquells segons abans de que soni la música, sentir la gent, sentir com... No sé, allò és meravellós. Allò és meravellós. Jo sóc feliç, per tant, per mi fer 3.000 funcions d'una obra ni és pesat ni és un rotllo, és meravellós i dono gràcies de poder-ho fer i de sortir cada dia com sortia Mamma Mia i veure la platea plena. Clar. És que això no passa sempre, eh?
Mamma Mia, també Los Puentes de Madison. No el veurem a Barcelona, Los Puentes de Madison?
No, era un muntatge enormement costós i amb una escenografia impressionant que és impossible portar-la de gira, sí, desgraciadament.
I la Nina també és emprenedora i per això ha posat en marxa des de fa temps la Nina Acadèmia i el Nina Studio, centres dedicats a entrenar i treballar la veu i el mètode Pilates. Mm. Per què t'hi vas llançar, no? I l'has convertit en un també dels projectes de la teva vida?
Mira, d'això ara farà 10 anys i jo no tenia cap interès a la vida d'obrir una acadèmia ni d'esdevenir empresària. A mi m'hi va portar la curiositat, sóc una persona curiosa, una persona que observa i que per tant es fa preguntes, no? Si observes et fas preguntes segur. I tot va començar perquè vaig descobrir el mètode Pilates. Jo sempre he hagut de practicar disciplines per estar en forma per la meva feina. I a partir de descobrir el mètode em va entrar molta curiositat perquè estaven passant coses molt, molt interessants amb la meva veu. La meva veu rutllava millor, el meu cos també. I a partir d'aquí va començar un període d'estudi que continua fins avui. I vaig dir, escolta'm, jo això ho he d'experimentar amb altres cossos i amb altres veus. I per tant vull obrir un espai al públic on poder tenir alumnes i on poder tenir persones i experimentar-ho. I vaig obrir Nina Studio primer, que és el centre de Pilates, i Nina Acadèmia, que és l'acadèmia especialitzada en veu, on fem no només fem cant, també treballem la parla, les habilitats comunicatives i, evidentment, la rehabilitació. Són tres logopedes.
Amb la Marta, no? També hi és.
La Marta és l'Àngel. La Marta és la responsable de l'àrea de cos de Pilates. Sí, i vaig començar amb ella a fer aquest projecte i no me l'imagino sense ella. No me l'imagino sense la Marta.
Clar. Pels oients que no el coneguin, explica què és, per una banda, parlarem del mètode Pilates i per què creus que és tan bo, en aquest cas, perquè suposo que també ens escolta diferent tipus de persones, directius, empresàries, empresaris, gent més jove, per què és tan bo, i l'altra, després parlarem del tema de la veu, que moltíssima gent, o sigui, per cantar o per també fer conferències, suposo que també ho treballes, no?
A veure, intentaré explicar o respondre aquesta pregunta de per què es vol el mètode Pilates de la forma més sintètica que pugui. Tot i que hi podríem dedicar bastants, episodis.
Tres hores podríem ser-hi parlant.
Sí, perquè és un temazo, diguem-ne. Aviam, l'important aquí és fer activitat física. Això és l'important. No tothom connecta amb el Pilates, tot i que jo amb 20 anys... La veritat és que encara no he conegut ningú que no hi connecti. Pilates no és per dones, és per homes, per dones i per qui vulgui estar en forma, i més que estar en forma, perquè el seu sistema de corrioles i de molles, i per tant de maquinària que t'assisteix, que et resisteix, perquè et resisteix i per tant et crea un feedback segurament superior al que la teva musculatura pot resistir. Però també t'assisteix perquè tu puguis fer, sobretot en els inicis, donar-li al cos aquella mobilitat que ara per ara no té. Per això a mi m'entusiasma aquest mètode, perquè en un principi que ens venen persones amb molta patologia, amb molt de dolor, amb una muntanya molt alta que dius jo no podré pujar aquest cim, la maquinària t'ajuda i el propi disseny del mètode t'ajuda si està ben aplicat. És a dir, si el professor et posa els exercicis que t'ha de posar, no si et posa un repte enorme. Per tant, és un mètode que per mi el tema de les màquines és imprescindible, és essencial i que ben aplicat té uns resultats meravellosos. Ara bé, dit això, escolta'm, l'important és moure's, no cal fer Pilates. Jo ara he descobert el ioga, ja estic superenganxada.
Ets
al ioga.
Ets iogui, també?
Ah, total.
Mira, amb això coincidim. Oh. Hem de fer una classe de ioga juntes.
Sí, ho sé, que fas ioga, ho sé.
Hem de fer juntes.
No, és que és meravellós.
I la veu, clar, ara mateix tu dones classes, de veu, normalment a nens i nenes que volen ser cantants, a quin tipus de persones?
A veure, jo ara... Faig poques classes perquè tinc poc temps i faig moltes coses. Sobretot faig classes a persones que venen a preparar-se a discos, directes, projectes, càstings, el que sigui, no? Per exemple, ara aquesta setmana estic entrenant amb un artista que ve de Madrid. És el tipus de coses que faig. Ara bé, a l'acadèmia tenim molts joves. I això sí que inverteixo tant de temps com puc, en orientar-los, en cuidar-los, en assessorar-los, amb ells, els pares, en formar-los correctament. Quan dic correctament, què vull dir? Hi ha molt de jove, hi ha molt de talent i poca capacitat de canalitzar aquest talent. I aleshores la meva orientació va encaminada a que aprenguin a canalitzar aquest talent i que no es quedi amb res, perquè són molt creatius, tots componen, tots toquen instrument, però si no es cultiva, diguem-ne, d'una forma, amb una orientació correcta, allò pot quedar amb res, no? I això sí que és una cosa que m'ocupa molt i que em preocupa i que et diria que és el que avui dona més sentit al meu ofici.
Clar.
Després de 40 anys.
Clar. És que tu, després de 40 anys, la Nina sempre ha estat a dalt de l'escenari, eh? Però hi ha molts artistes que no duren tant. No sé si el secret quin seria, és a dir, fer una carrera llarga no està a l'abast de tothom, Nina.
Aviam, el secret és cuidar-se, això segur, perquè si no, no pots, almenys en el meu cas, que és molt, molt exigent el que faig, les 8 funcions setmanals, això és molt exigent. Però diguem-ne que ja no tant en aquest sentit, no, del físic, sinó el fet de tenir una carrera llarga. Jo crec que al final t'has d'escoltar i has de fer els projectes que et vinguin de gust. Jo a la vida, des de fa 20 anys, a mi la vida m'ha portat per altres camins, que no són l'escenari, que són l'estudi, que són el coneixement, que són el formar a altres persones, que és posar la meva experiència i la meva formació acadèmica al servei de persones que treballen amb la veu amb la mateixa exigència que jo, i això em fa molt feliç.
Clar.
Vull dir, jo puc prescindir avui de l'escenari. No el trobaria a faltar, no trobo a faltar la tele, no trobo a faltar l'escenari, perquè sóc feliç fent el que faig, escric, faig podcast, faig moltes coses, i això em fa feliç, no? Si ve l'escenari, estaré més feliç encara? Sí, segur. Però, per tant, aquesta carrera que dius llarga, aquesta carrera al final es configura de moltes coses, perquè la vida et va obrint altres portes d'interessos, no?
Tu t'has reinventat moltes vegades. Has fet moltíssimes coses, la Nina, de veritat. I si feu un
repàs...
Però
no m'he intenció de reinventar-me, és curiosa.
No, però perquè també ets curiosa i t'agrada, eh? T'agrada fer coses noves.
Sí.
I també, Nina, vivim en un moment que anem massa estressats, eh? L'estrès també hem de vigilar-lo, sobretot per la salut. I tu parles molt de respirar. Respirar bé... No és només inspirar i treure l'aire de manera automàtica, que fins i tot dediqueu unes jornades, fareu a Catalunya, que en direu respiració...
Sí.
Per cuidar la respiració, molt important, també, que no hi pensem.
És fonamental. Mira, només has de pensar que els 13 músculs que gestionen, diguem-ne, l'acte de la respiració, el gest respiratori, són els mateixos músculs que propicien, perquè tenen funció esquelètica, que propicien els principals moviments del cos, és a dir, la flexió, l'extensió, la inclinació, la rotació... Per tant, quan tu estàs respirant, estàs mobilitzant els músculs que mobilitzen, que donen mobilitat al teu cos. I això és importantíssim. No cal dir que és superimportant per crear discurs les persones que parlen o les persones que canten. La respiració és l'arquitecta del discurs. Jo ara he fet una pausa i he volgut allargar fins que m'he quedat sense aire. I aquesta pausa potser m'ha servit per crear en un instant una mica diferent, no? Per crear alguna cosa màgic, no? Vull dir que la respiració és fonamental per la salut física, per la salut mental i després per les nostres feines, les persones que som comunicadores, la respiració és la nostra gran aliada.
Jo he de dir que, mira, que he entrevistat cantants, no he vist ningú que es treballés tant la veu com tu, eh?
Jo sóc una mica fric. No, mira, jo de petitona, de joveneta, sempre deia que jo m'agradaria entendre com faig el que faig amb la veu.
Clar.
Quan faig distints timbres.
Sí, sí.
Per què? I per què quan faig un re 4 amb una i més fàcil que quan el faig amb una a? I això és un món. És un món que no es pots imaginar.
I estudiar.
I m'apassiona.
I ho explica molt bé. Hem d'anar acabant amb el test digital per la Nina, una crac.
Ai, mare, si és molt ràpid, jo sóc fatal, per fer això.
Sí, has d'anar ràpid.
Ai, Déu meu!
El test digital del Revolució.
A veure, ets de trucada telefònica o WhatsApp?
WhatsApp.
Quants grups de WhatsApp tens, Nina?
Doncs en dec tenir uns 15 o 20,
Déu-n'hi-do, d'Operació Triunfo en tens encara? Queda o no d'aquest grup de WhatsApp? O ja no el teniu?
No, aleshores no hi havia WhatsApp.
No, clar,
no.
És veritat.
No.
Tens telèfon fix a casa?
Sí, però no l'utilitzo.
O sigui, no truques, des del fix.
No,
tens un mòbil d'ultíssima generació, t'és igual mentre funcioni.
No, tinc un mòbil, passa que tinc un iPhone, però de l'any de la pera, però sí.
Si surts de casa i t'has deixat el mòbil, tornes a buscar-lo tant sí com no?
Absolutament.
A la nit apagues el mòbil o el tens 24 hores encès?
No, el tinc en mode avió, però el tinc perquè escolto la ràdio pel mòbil.
A la nit, eh?
Faig podcast, sí, com que no necessites dades, doncs poso el mode avió.
A quanta gent es bloqueja a les xarxes socials l'última setmana?
No, què va, no, jo no sóc de bloquejar.
A ningú?
No.
Et deixaries operar per un robot?
No.
Per què?
No em deixaria operar, si pogués, ni per un humà. No tinc ganes d'entrar en un quiròfan.
Pujaries a un cotxe autònom?
No.
T'interessa el metavers?
Suposo que no m'interessa perquè no ho conec prou.
Compres gaire per internet?
Sí que hi compro.
Compres diaris en paper?
No.
Amb qui faries un duo abans, amb Quevedo o amb Bruce Springsteen?
Home, jo diria que amb Bruce Springsteen m'agradaria bastant fer-lo.
Vas a les sales de cinema? A mi també. Vas a les sales de cinema?
No hi vaig.
Escoltes podcast?
Sí.
Faries turisme espacial?
No.
Si poguessis viatjar en el temps, et faria més gràcia anar al segle XV o al segle XXV?
Al segle XV.
El passat, eh?
Sí. Jo el futur no el veig gaire clar, però per sort, com deia un padrí, un avi d'un amic meu, la sort és que no hi serem sempre.
És veritat, això. Però que hi siguem uns anys més, eh, Nina?
Sí, que hi siguem uns anys més, però jo hi ha coses que no sé si les vull veure.
És veritat.
En canvi, hi ha coses que sé del passat, o que hem estudiat, o que hem sabut, que em faria gràcia visitar-les, no?
Sí, del passat hi ha algunes coses, no? Jo tinc nostàlgia, eh? També sempre parlo del futur en aquest programa, Nina, però a vegades trobo a faltar algunes coses del passat, dels anys 80 i 90, que un dia hi dedicarem el programa, no? D'aquella generació es tornarà a faltar coses.
Home, i tant. La música d'entrada.
És veritat.
Unes dècades de música boníssima.
Sí. Nina, un plaer. Hem parlat de moltes coses, perquè fas moltes coses. És una dona revolucionària, no? Una mica. I sé que de tant escoltes també el programa i em fa il·lusió que avui doncs, siguis aquí.
I tant. I a mi em fa il·lusió tornar a escoltar la teva veu per l'antena.
Sí, jo també intento cuidar-me-la, no tant com tu, i t'he de fer cas. Nina, et faré més cas.
No et cal.
Sí, sí.
No et cal.
Gràcies, Nina, un petó.
Gràcies. Queda't
aquí amb mi. Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges. Com serà la Catalunya del 2030? Queda't així, queda't aquí, amb mi. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
I anem a parlar d'un tema d'absoluta actualitat. Com s'ha de relacionar amb el seu primer mòbil els més joves? I got a feeling that tonight's gonna be a good night. I molt contenta. Saludem a Fernando de la Rosa, és expert en formació digital i fundador de Foxsize, una persona que ha passat per la revolució diverses vegades. I avui l'hem convidat perquè fa uns dies el que va penjar el seu perfil de Twitter o d'X, eh? Ja no sé com n'hem de dir, va generar molts comentaris. Com estàs, Fernando?
Superbé, molt content de veure't.
Jo també, Fernando. A veure, resumeixo molt breument. Vas penjar que havies donat el primer mòbil, el teu fill de 12 anys,
sí,
clar, tots els pares i mares que tenim fills d'aquesta edat, i que havies consensuat amb ell 28 regles per fer-ne un bon ús. I tots els pares a sobre, no? Què et va passar? Allau de comentaris.
Sí, és d'aquestes coses que té internet que tu no li dones massa importància, perquè era una cosa de casa. Jo el que vaig fer és agafar totes les regles que hi havia a internet i fer un resum i adaptar-les i pensar una miqueta amb el Nico. I de cop i volta ho vaig penjar I a dia d'avui hi ha més de 3 milions de descàrregues de les regles del document.
No? 3 milions? Sí. O sigui, ja faràs llibre d'això.
Bueno, més endavant. Ara del que es tracta és d'escoltar tot el que la gent ha dit per veure diferents perspectives i enriquir el document.
Perquè vas tenir, ara repassarem les normes que deies, comentaris de gent a favor o gent criticant?
Bueno, hi ha una part de gent molt agraïda, de, ostres, menys mal, estic en aquest moment i no sabia com enfocar-ho. Hi ha d'altra gent que el que t'aporta i et diu, escolta, t'has oblidat d'aquest punt i d'aquest altre, i això crec que està molt bé, i d'altra gent que diu que tu estàs sonat, que això no, que un nen d'aquesta edat no té que tindrà el mòbil i ximpun. Ja. Llavors, és el que té Twitter o X, que és un... una increïble plaça del poble on tu treus un tema i de cop i volta tothom es tira a sobre. Mm-hmm. Hi ha gent a favor, gent contra, i llavors és divertidíssim.
Ja. Repassem algunes de les normes. La primera, els pares han de tenir accés al mòbil i, per tant, han de saber les contrasenyes dels fills.
Sí. El meu fill Nico té 12 anys i no en sap. I una part important de l'educació és acompanyar-li. Llavors, el que tinc que fer és... Jo tinc una supervisió de tot el que fa i li vaig corregint. No simplement que li dono el dispositiu i ja m'oblido, sinó cada setmana ens asseiem i... Què has fet? Mm-hmm. Anem a mirar-ho. Anem a mirar el temps d'ús. Anem a mirar les contrasenyes. Anem a mirar els programes que has utilitzat. On has tingut problemes? I això és la tasca que tenim que fer els pares. No donar el mòbil i ximpun. Ja està. Llavors hi ha una supervisió dels pares.
Un altre punt. Els pares han de saber tot el que es descarrega al fill o filla.
Sí, clar, no sap. Tu li dones una... Però el que és graciós és que ja a la tablet ja ho fa. Llavors, això no ve simplement del mòbil. Ja tens que tindre una sèrie de alertes a la tablet perquè el mòbil és simplement per anar fora de casa, però dins de casa ja pot descarregar qualsevol cosa. Llavors, sí que tenim uns filtres per controlar perquè en qualsevol moment hi ha un contingut inapropiat. Està un clic. Llavors, el que a mi m'agrada és que hem construït una comunicació i una confiança que va veure una cosa fora de to, no diré ara què era, i em va cridar i em va dir, mira, m'han enviat això, què opines? I això, com a pare, fa un any...
Que maco, hauríem d'haver convidat el Nico, un altre dia vull que vinguis amb el teu fill.
Que, també...
Perquè ell què va dir d'aquestes normes, papa?
Mira, és que tenim que tindre en compte que Nico és una persona molt responsable, molt quadrat, i que li agrada que li donis regles i normes per guiar-lo. L'altre fill que tinc és el Luca, que és, és totalment l'oposat. Que el que necessita
passa,
és equivocar-se i sobre l'equivocació aprèn. Però les regles estan marcades per al Nico. Quan arribi l'edat del Luca, ja en farem una altra cosa, perquè no funcionaran les 28 regles.
Ja. Però al Nico li ha anat bé.
Superbé.
I s'ha estat d'acord amb tot. Però també té horaris, no? Aquest és un punt clau per evitar addiccions. Quin horari té de mòbil a casa, 12 anys?
Mira, hi ha una cosa que és... El mòbil es carrega a la cuina. Llavors, a les 9 en punt de la nit, el mòbil es deixa a la cuina, carregant.
Val.
Això molts dels adultes no ho fan. El problema és que hi ha una de les regles que crec que és més important, és que nosaltres som l'exemple de l'ús del mòbil. I això és el que... ha produït més rebombori a Twitter perquè, de cop i volta, molta gent no continua aquestes regles.
Llavors... I els pares som un exemple, és a dir, si et veu el nen amb el mòbil tot el dia, doncs el nen voldrà estar amb el mòbil tot el dia, no?
Llavors, té un horari, té un temps d'ús... Mira, donaré una...
Però quantes hores li deixes, per exemple, a la tarda? Seguides, 2 hores o no, una a la tarda?
No, el que fa és, ell té el mòbil per mobilitat. És per anar del col·legi al futbol, del futbol a qualsevol puesto, i té una limitació d'ús d'una hora i mitja diària, de connexió.
De connexió, 1:30.
Sí.
I a casa? No pot.
Bueno, a casa té la wifi, la tablet, que té mitja hora cada dia. El cap de setmana és diferent.
30 minuts només de tablet?
Sí, perquè té que fer... Mira, els nens d'avui en dia tenen...
Per fer els deures.
Tenen que fer els deures, que tenen bastants. Arriben de l'extraescolar, que tenen futbol i tenen que fer esport cada dia. Tenen que fer ajudar a casa i després...
I de televisió quan li dones?
No veuen la televisió. Veuen la tablet.
No, però la meva filla veu també la televisió
no,
i la tableta.
Ja no, ah, no? Veuen YouTube a la tele. I jo crec que aquí hi ha un canvi.
Sí, sí, però és que aquí el YouTube, clar, ja en parlem un altre dia, hi ha molts vídeos que no són professionals, són fets a casa, es parla un llenguatge...
que no són certs.
Bo, llavors... Hem de vigilar, també. Però avui no entrarem en aquest tema. Llavors, també li vas posar com a norma el mòbil no substitueix quedar amb els amics. Sí. Creus que aquests dispositius aïllen, també, els nostres fills i filles?
Bueno, això ja ho vam parlar quan li vam donar la tablet, perquè ara es connecten al Roblox, estan parlant al Discord i es tiren tota la tarda jugant. Llavors, el mòbil no és el problema, és fer un ús. Llavors, al cap de setmana... no solament poden estar jugant al Roblox amb el Discord connectat i xerrant, sinó que tenen que quedar amb amics.
Una altra norma important, el mòbil a la nit fora de l'habitació i es carrega fora de l'abast del fill. Vint-i-vuit normes, eh? No sé si són massa. Alguna norma important que m'he deixat per tu, una norma que és molt important i que, clar, no les podem repassar les 28, eh? Una que t'agrada molt, bueno, Fernando de la Rosa.
La primera és nosaltres amb un exemple, i la segona norma que crec que és important és no utilitzaràs la tecnologia per fer mal a ningú, ni insultar a ningú, ni fer qualsevol cosa que afecti a ningú. Això, si no s'ho permets al carrer, menys al mòbil o a la tablet.
Jo crec que el teu, aquestes normes haurien de passar per les escoles catalanes. Ho has pensat? Ho has parlat ja?
Bueno, jo crec que hi ha molta gent que s'ho ha descarregat i ja estarà la gent agafant-ho. Però hi ha una part molt important d'educar els adults perquè eduquin bé els fills. I és aquí on crec que tenim molt de treball.
Doncs jo crec que estaria bé veure't a les escoles fent conferències.
Bueno... sempre, sempre.
Ho has pensat o no?
Sempre hi ha una part de la meva vida, ja ho saps, que jo em dedico a la divulgació digital i jo he encantat.
Doncs sí, perquè també convencen a sorgir moltes veus i diuen que els mòbils han d'estar totalment prohibits a les escoles. Què et sembla?
Bueno, el problema no és el mòbil, el problema no és la tecnologia, és quina educació volem donar als fills i per què serveix l'educació. Si no tenim clar això, la tecnologia és un mitjà per coses. Per què serveix el mòbil? En veritat, és una eina de mobilitat. Les tablets, per què serveixen? Per a algunes coses de comunicació. Però això no substitueix la part de concentració i de creativitat. I aquest és l'espai que s'està menjant.
Sí, però tenim adolescents que passen una mitjana 5 hores al dia davant d'una pantalla. Els perjudicis són molt més grans que els beneficis.
No estic d'acord.
No?
No, jo crec que els estem donant eines pel futur que connecten amb la creativitat, connecten amb les possibilitats de feines diferents, i hi ha una part que sí que no podem delegar en el mòbil el que no som capaços de fer com a adults. El problema no són els joves utilitzant el mòbil 4 hores al dia, sinó mirem com a adults quant de temps li dediquem. I llavors ens adonarem que el problema està amb els pares i no en els fills.
Molt bé, Fernando de la Rosa, Titonet també a Twitter, ja sabeu, seguiu-lo perquè explica moltes coses interessants sempre al Fernando. Jo et dic de tornar-te a convidar d'aquí uns mesos per veure com va aquestes normes amb el teu fill i que vingui el Nico amb tu. No sé si t'agradaria portar-lo a la ràdio.
Estaré encantat.
Ai, doncs a mi em agradaria,
sí,
el Nico.
Ho fem, vinga.
Va,
vinga, va.
El Nico, que vull que em digui què li semblen les normes que li ha imposat una mica al seu pare.
Jo no li diré res. Llavors tu, sense orientar-lo, tu li preguntes.
A veure si li han agradat o no. I són importants aquestes normes perquè s'han de posar límits també als nostres fills i filles. Gràcies, un plaer.
A vosaltres.
Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Descobreix el futur de la salut digital amb Barcelona Health Hub, líder internacional en innovació en l'àmbit de la salut. Des de la seva icònica seu al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona, Barcelona Health Hub connecta startups, empreses i organitzacions sanitàries per accelerar la transformació digital del sector. Prepara't pel canvi de paradigma en la salut de futur amb Barcelona Health Hub. Com sempre ens diu Jonathan Escobar, CEO d'Actio Global, el que no sabem és de lluny més rellevant que el que sabem. Les millors empreses del món són les que posen un focus salvatge en el que volen transformar. Ho executen a una velocitat superior als seus competidors i posen els clients al centre i els equips al capdavant.
TIC.cat, amb Sergi Marcén.
Que la tecnologia ens està canviant la vida és una evidència i, per tant, tots ens hi hem d'adaptar, ciutadans, empreses, entitats i, evidentment, també l'administració pública. Com s'està adaptant l'administració a aquesta nova realitat? En parlarem durant els pròxims minuts. I saludem a Sergi Marcén, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat. Què tal? Com estàs?
Molt bé, encantat d'estar aquí.
Molt bé, jo també m'alegro, els col·laboradors de la temporada passada repeteixen. Sergi, ho deia a l'inici, no? La nova realitat digital ens obliga a posar-nos les piles i també l'administració pública, no?
A l'administració més que ningú. Com saps, la tecnologia està canviant el món i l'administració doncs té que adaptar-se a aquesta tecnologia, crear una tecnologia doncs que sigui personalitzada, que sigui proactiva i que sigui fàcil i entendible pel ciutadà.
Clar que sí. Ho dic per aquella idea que molta gent té. Si parlem de l'administració, ja sabem, els canvis a vegades són lents, la burocràcia és eterna, oients, que tot es fa de mica en mica, no? I la digitalització és una oportunitat també per trencar aquesta idea i que podem fer les coses més ràpid, no?
De fet, és l'oportunitat que tenim de que l'administració pública sigui més propera. I això només podem fer-ho escoltant el ciutadà. Sí, escoltant què vol el ciutadà. Fins ara l'administració era algo que el ciutadà cada vegada que es relacionava doncs anava allà i diria, ai, mare de Déu, on vaig, no? Mm-hmm. I ara nosaltres el que hem de fer gràcies a la digitalització és escoltar quines necessitats té el ciutadà i a partir d'aquí donar-li els serveis que ens reclama.
I per això parleu del nou model d'atenció ciutadana, no? En què consisteix, no? Des de l'11 de juliol el tenim, no?
Doncs justament el que es tracta és del que t'he dit, és escoltar el ciutadà i a partir d'aquí donar-li els serveis que ens demana, no? Demana, per exemple, una relació omnicanal. No pot ser que la digitalització només pugui relacionar-se al ciutadà amb l'administració a través digitalment, no? Sinó que també presencialment aquest ciutadà necessita posar-se en contacte amb l'administració. Això vol dir que tenim que tindre unes oficines d'atenció ciutadana, o això vol dir que el ciutadà pot anar allà, pot preguntar, això vol dir que, per exemple, el 012 doncs ha de ser molt més proactiu, que, per cert, també aquest any el que hem fet ha sigut fer gratuït el 012.
És veritat, sí.
Per tant, tenim una sèrie de serveis i una sèrie d'escoltes que el que estem fent és millorar l'administració.
Per ara, molts tràmits que s'han de fer en línia a vegades poden causar, no?, la paraula terror, perquè entres en bucles, no?, d'esperes, pàgines, enllaços, no? I esteu d'acord, i suposo que això anirà canviant, no?, aquesta percepció. Exemples de com canviarà el nostre dia a dia amb l'administració i que sigui més electrònica? Posa'm algun exemple.
Doncs mira, et posaria un molt senzillet, eh? T'ho imagina't que la teva mare doncs es fa gran, no? I llavors a partir d'aquí doncs necessita...
La Maria Àngels, una salutació a la meva mare.
Maria Àngels, sí. Salutacions a la Maria Àngels i a la Mercè, que és la meva.
Ah, molt bé, i a la Mercè. Per cert, felicitats
a la Mercè, a l'àvia i a la mare. Clar. Aleshores, l'àvia i la mare, per exemple, necessiten doncs la targeta rosa de transport i necessiten poder fer una sèrie de tràmits. Doncs els hi hem de facilitar des de l'administració tots aquests tràmits. Això ha de ser a través d'una comunicació clara. Però no només a través d'una comunicació clara, també ha de ser a través d'una presencialitat, de poder dirigir-se a l'administració i dir-li, escolta'm, què faig, com ho faig? I que sigui molt més fàcil. L'administració ha de ser proactiva i posar-se al servei del ciutadà, no al revés, com tradicionalment ha sigut l'administració.
La idea és que tot sigui més natural, no? Estic pensant, per exemple, que no depengui sempre de cita prèvia, perquè cita prèvia per tot, a vegades, eh?
Doncs sí, la veritat és que la cita prèvia va ser algo que vam retirar des del govern, però també us he de dir que la cita prèvia també ens serveix per poder ordenar-nos a l'hora de poder fer un tràmit. O sigui, a dia d'avui la cita prèvia no és obligatòria, però sí que recomanaria que si algú té que fer algun tràmit a l'administració, doncs la utilitzés, perquè és una eina que tenim i que és útil d'utilitzar.
Uh-huh. Elimina sobretot l'anomenada bretxa digital, ja sabeu gens, és un dels grans objectius també, que n'hem parlat molt en Revolució, la gent gran que ens escolteu, aquí el canvi digital us ha agafat a vegades a contrapeu, doncs teniu, no, Sergi, molta importància d'aquesta atenció ciutadana que sigui fàcil, no?, per la gent gran.
Sí, ens hem
obsessionat.
Sí, ens hem obsessionat amb això, De fet, tenim una direcció general que només es dedica a l'atenció ciutadana. I, per tant, és escolta activa, veure quines necessitats tenen els ciutadans, com ens expliquem, com tu dius, moltes vegades l'administració, quan ens envia un document, és allò de dir exactament aquesta carta que em diu que tinc que pagar, que tinc que cobrar, que tinc que... Per tant, no ho tenim clar, no? Perquè parla d'articles, parla de moltes coses molt rares. Aleshores, el que estem fent és facilitar tot això, o sigui, fer un llenguatge planer.
Llavors, estem parlant, no?, d'aquest tema, menys burocràcia, once only, una sola vegada, no? Us consta, no?, que aquest model és habitual en molts països de la Unió Europea.
Doncs sí, ens consta i, a més, hem de treballar amb això. Vull dir, quan tu et relaciones amb l'administració, quan jo vaig a l'administració i em presento i dic que jo sóc en Sergi Marcén, l'administració ja té que saber on visc, què treballo, què és el que cobro, vull dir, ho té tota la informació. Aleshores, no cal que cada vegada que interactuo amb l'administració doncs tingui que tornar a presentar els mateixos documents. No té sentit. O inclús, doncs, si algú, per exemple, té que canviar-se de lloc d'on viure, no?, doncs tindrà que anar a un ajuntament, demanar el permís per poder fer tot el canvi, no?, de tota la mudança, i llavors té que anar a l'altre ajuntament, té que tornar a demanar el permís de mudança, i no té sentit tot això. L'única manera de poder-ho treballar és que les administracions treballin plegades, i que siguin proactives a l'hora de donar els serveis.
Per tant, més big data i més intel·ligència artificial a l'administració hi haurà, perquè tot sigui més fàcil per nosaltres, no? També seria un resum?
Sí, de fet, va per aquí, eh? O sigui, és la compartició de les dades. Jo crec que el gran secret que nosaltres tenim és que compartim aquestes dades i, sobretot, qui és el propietari d'aquestes dades. I el propietari de la dada ha de ser el ciutadà. Uh-huh. I el ciutadà és el que ha de decidir què fem amb aquella dada. No ha de ser l'administració allò que és curosa d'aquella informació i que a partir d'aquí no la comparteix, sinó que és el ciutadà que ha de decidir qui comparteix, en què comparteix i per què comparteix.
Uh-huh. Segur que molts oients han escoltat la conversa i han creuat els dits, no? Tant de bo sigui així. Ho anirem notant, això, progressivament, Sergi, als ciutadans?
De fet, ja ho estem notant, perquè hi ha serveis que són proactius, no? Crec recordar, si me'n recordo així amb el cap, crec que les ajudes universitàries ja són serveis proactius. Hi ha diversos, tres o quatre serveis que ja els tenim en marxa, que han sigut pilots, però que ja estan funcionant, o sigui que i ja estem treballant. Vull dir, aquest últim any ens hem posat molt les piles i la veritat és que ens estem molt contents.
Molt bé. Tot això, també, des del Centre de Telecomunicacions, des del CTT,
sí.
Que algun dia hem d'anar, et sembla?
Em sembla perfecte.
Perquè molta gent
convidats.
No el coneix.
Ho sé, i a més és una llàstima, perquè és la màquina que fa funcionar tota la tecnologia de l'administració.
Clar, i jo crec que hi hem d'anar un dia
a fer
un revolució i ensenyar màquines, el Satí s'ho haurà mirar. No sé si hi hem d'anar a Satí un dia.
Una activitat en tindreu.
Una activitat. Això en tindrem,
en tindreu,
no ens faltarà.
Segur. Vale. Tanta com en aquí, perquè de fet, no sé si saps, que la connectivitat d'aquesta casa us la subministrem nosaltres des del Centre de Telecomunicacions.
És veritat. Sí,
per tant, i no només això.
TV3 i Catalunya Ràdio.
Ah, exactament. Les persones que estan escoltant en aquest moment aquest programa ho estan fent a través d'unes torres de telecomunicacions, exactament en tenim 429 en tot el territori, que és la que emet la senyal de Catalunya Ràdio i Televisió per poder arribar doncs, a qualsevol ràdio o a qualsevol televisió de Catalunya.
Màgia. La tecnologia és màgia. Gràcies, Sergi Marcén.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
L'essencial de la creativitat és no tenir por a fracassar. Edwin A. Land. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Oblida't d'Espanya. El teu mercat és el món. Obre la teva botiga online amb Money, la solució líder en gestió de pagaments digitals. Oblida't d'Espanya. Money.com.
Amb Busi ja estàs nerviós i aquests nervis es converteixen en mal de cap. Quan el mal de cap t'agafa desprevingut, Gelocatil Solución Oral, bebible i de ràpida absorció. El primer paracetamol en StickPack sense necessitat d'aigua, a partir de 14 anys. Gelocatil, de Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
I estrenem nova secció aquesta tercera setmana d'emissió i continuem amb estrenes noves.
ho fem saludant el nou col·laborador del programa, Sergio Cortés, director corporatiu de negoci digital i experiència de client dels Laboratoris Ferrer. Què tal? Benvingut a la Revolució.
Pues molt bé, encantat d'estar amb tu i amb tots els oients.
Molt bé, a més perquè tu ets un home TIC, eh? Jo i Sergio fa anys que et conec, ja està fa temps que estàs en aquest món TIC de transformació digital, no?
I tant, gairebé 20 anys ja, que es diu molt aviat.
Molt bé.
Som joves, però ja portem molt de temps en aquest món de la innovació digital i d'aprofitar reptes que la tecnologia ens dona a les empreses i a la societat en general. Sí.
Amb el Sergio volem parlar sobretot d'innovació i dels reptes que enfronta el sector sanitari. Molt important la salut. Aquest any el Revolució vol dedicar més espai a la salut. I d'entrada, quins reptes diries, no?, el sector sanitari farmacèutic que té?
Bueno, estem vivint una gran revolució al voltant de la tecnologia i de la digitalització de tot el sector, de la indústria en general, de tota la salut, dels sectors que estan al sistema sanitari, amb reptes molt grans, no?, de tot tipus, des de reptes, diguéssim, científics, reptes socials i tal, però en el que avui ens toca, que és parlar una mica d'innovació, de tecnologia, reptes molt concrets que han estat molt accelerats, òbviament, després de la pandèmia, que són de comunicació entre sistemes assistencials, temes de la sostenibilitat del sistema sanitari gràcies a eines digitals, la comunicació amb pacients, entre pacients, metges, etc., temes de dades, temes d'intel·ligència artificial, temes de continguts, d'accés a continguts, en fi, molts reptes que a més a més són reptes complexes i que mereixen una, diguéssim, una visió molt transversal de lo que és la innovació.
I a més, des de fa anys, també el Big Data o la intel·ligència artificial està transformant el món de la salut, no? Amb alguns exemples, com diries que està canviant aquest món?
Sí, bueno, ara s'està parlant molt del tema d'intel·ligència artificial, sobretot de la generativa, de l'ús de les dades, no? El tema de la salut, el tema de les dades és molt, molt complexa i molt s'ha de tractar amb molt compte. I diguéssim que és el resultat d'una història, no?, de com hem anat utilitzant la tecnologia cada vegada més, d'eines a vegades en el diagnòstic, a vegades en les plataformes digitals de gestió de pacients, la generació de dades i a partir d'aquí tota l'explotació de lo que és la intel·ligència artificial. Per tant, és tot una suma d'actius que han anat apuntant al mateix lloc i que ara estem, diguéssim, eclosionant en el sector.
A la indústria farmacèutica, en concret, com s'està transformant aquesta digitalització, no? Què ha canviat en els darrers 5 anys? Que no sabem. Nosaltres, quan anem a comprar a la farmàcia, comprem el medicament, però no sabem també tota la digitalització, no?, que hi ha al darrere.
Efectivament, bueno, ha canviat molt, està canviant molt i molt ràpidament. Tampoc és nou perquè molts sectors ja han fet aquesta transformació abans, no?, el tema sector financer, el sector energètic, molts sectors ja ho han fet i això ara està passant a la indústria farmacèutica. Llavors, la cadena de valor de la indústria farmacèutica és complexa i està passant a tot arreu d'aquesta cadena de valor, no? Des de la part de desenvolupament de medicaments, que està vivint una forta transformació digital i una velocitat molt important a l'hora d'identificar molècules, del desplegament d'ensaigs clínics que puguin ser millors i més ràpids. Per tant, en la part, diguéssim, de la identificació de nous medicaments està avançant molt, però també en la part relacional amb els professionals sanitaris, de com ens relacionem des de la indústria amb ells per donar-li un valor afegit, una experiència d'ús dels nostres medicaments millors gràcies a les eines digitals i també, sobretot, el fet i molt important de posar el pacient en el centre de totes les decisions del sistema sanitari en el qual la indústria farmacèutica també és un actor important, no?
I vosaltres treballeu amb innovació col·laborativa. Com definiries aquesta idea?
Sí, aquest concepte és molt important perquè, diguéssim, és una evolució de lo que tradicionalment entenem per innovació digital. Entenem que el món és molt complex, que els sectors implicats en un procés d'innovació, especialment en un procés d'innovació de salut, són molts i molt diversos, des del pacient, la família, els metges, el centre hospitalari, les institucions públiques, la indústria farmacèutica, en fi, n'hi ha molts actors I llavors no, la innovació digital, en aquest cas, o tecnològica, no pot ser, no pot venir només des d'un punt d'aquest mapa, no?, d'actors. Per tant, la innovació col·laborativa, bàsicament, el que proposa és integrar en la cocreació de solucions a aquests diferents actors a través de metodologies que també són més àgils i més centrades en els pacients, en els professionals sanitaris, en les seves necessitats, i al voltant d'aquests reptes i necessitats que ells tenen, a posar, diguéssim, esforços en comú que ens puguin ajudar a trobar solucions que provoquin un impacte positiu en la societat en general.
Tant. Clar. I per trobar aquesta col·laboració, no, teniu des de la vostra empresa, Living Lab, es diu, un laboratori. Què passa dins d'aquest laboratori?
Sí, la innovació col·laborativa es pot fer de moltes maneres, mm-hmm. i nosaltres en concret hem impulsat una iniciativa que es diu, com dius, Living Lab. És un projecte que bàsicament té per objectiu co-crear conjuntament amb tots aquests sectors solucions innovadores que donin resposta a necessitats reals que tenen aquests sectors i que provoquin un impacte positiu o en la seva malaltia o en la societat en general, no? I llavors, bàsicament, aquest projecte té com tres grans àrees d'actuació. La primera és identificar aquestes necessitats i donar-li una solució d'innovació. Pot ser des d'una aplicació digital fins a una tecnologia o un entorn nou de treball. Té una segona part en la que ens dediquem a crear comunitat, que és molt important també, identificar gent que té més espírit innovador i que empuja més en aquestes disciplines i que fan comunitat, mm-hmm. i que això provoca un coneixement col·lectiu molt interessant. I també, en una tercera derivada d'aquest projecte, també fent, diguéssim, formats d'esdeveniments o trobades que donguin valor al coneixement que es genera en aquest Living Lab.
Clar, aplicacions, tecnologia, medicaments... Dieu que la manera que feu és la manera que pensen els dissenyadors. Algun exemple? Posa'm algun exemple, no?, que ha sortit d'aquest Living Lab.
Sí, moltes vegades fem servir metodologies com el design thinking, que fan servir els dissenyadors, i bàsicament aquí trobem aquestes respostes a aquestes necessitats que tenen els actors. Per exemple, ara mateix hi ha una gran revolució tecnològica al voltant de la planificació quirúrgica, per exemple, amb temes d'eines de realitat virtual, de robots, d'intel·ligència artificial.
Ja ens operen els robots, sí. El clínic,
llavors,
el Da Vinci, que en tindrem més segur, no?
Llavors, aquí bàsicament és trobar nous reptes i noves maneres de fer aquestes coses que ja s'estan fent. Podem identificar, gràcies a la intel·ligència artificial, per exemple, podem ajudar molt a la prevenció d'enfermedades cardíaques i a la seva, diguéssim, el seu tractament abans de que passi l'accident cardíac, per exemple, o podem també, d'alguna manera, millorar aquestes eines que tenen per comunicar-se, per exemple, entre l'atenció primària i els metges especialistes, per exemple, que moltes vegades fan servir canals digitals o plataformes per comunicar-se millor, no? Per tant, una mica aquests projectes són projectes que estan sortint d'iniciatives d'aquest estil dins del Living Lab, en el qual el nostre rol no és, evidentment, un rol ni comercial, ni amb interessos, sinó simplement posar un espai perquè tota aquesta gent amb metodologies i recursos pugui identificar necessitats i donar resposta a través de projectes molt concrets.
Molt bé, doncs avui hem entrat dins del laboratori amb tu, hem parlat de salut i ho farem al llarg d'aquesta temporada. Sergio Cortés, segur que tota la gent que ens escolta del món TIC ja sap qui és, i per tant parlarem d'aquest impacte positiu de la tecnologia i la salut, et sembla?
Perfecte.
Molt bé. Doncs gràcies. Pausa i tornem.
Experts en tecnologia, amb esperit emprenedor i visió internacional. Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona. Especialistes en arquitectura, business, enginyeria, filosofia i arts digitals. Vine a la sessió informativa de màsters el 14 de setembre. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
L'esperit humà ha de prevaler sobre la tecnologia. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Acabem el programa d'avui i acabem, com sempre, amb una frase. Avui de Helen Keller, una dona valenta, una dona que era sorda i cega, i tot i això va ser revolucionària i va deixar un llegat inesborrable a favor de la lluita de la gent amb discapacitats. I és aquesta la frase:
o la vida és una aventura atrevida o no és res. A viure, doncs, intensament aquesta aventura tan bonica que és la vida. Gràcies, oients. Ens retrobem la setmana que ve. Tears are flowing like diamonds on my face. I still